de música de tots els temps.
Contrasenyes. Entrevista mensual a l'alcalde del Prat, el senyor Lluís Mijoler. Amb Imanol Crespo.
Bona tarda, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, avui en el seu format de pregunta a l'alcalde, entrevista mensual, on recordeu, poden enviar les seves preguntes, queixes, dubtes sobre qüestions de ciutat d'interès comunitari que aquí ell mateix us respon. Us saluda Imanol Crespo des del 91.6 FM, també al web al prat.radio, amb Carlos Muñoz a la direcció tècnica, sintonia, i comencem. Lluís Mijoler, alcalde del Prat, què tal? Bona tarda, com està?
Bona tarda, encantat d'estar de nou en una nova temporada del programa.
Benvingut novament a aquest espai, a l'estudi. Podem reprendre doncs, aquesta presencialitat, per cert, en una temporada també, l'hem de dir, que molt especial per nosaltres, que fem la 20a temporada del programa i de la ràdio, i a l'abril farem 20 anys en antena, que també doncs, té un plus d'il·lusió, no?, i d'orgull.
I espero que ho podem celebrar com habitualment, que podeu estar al carrer, que visquem un Sant Jordi doncs, més al que estàvem acostumats abans de la pandèmia. Esperem que estiguem en una millor situació.
Tant de bo. De moment, per part nostra, doncs, encantats de trobar-nos novament amb vostè en aquest espai per explicar el perquè de les polítiques locals de l'equip de govern, per saber la seva posició en temes rellevants, però també per qüestionar i fiscalitzar, si cal, l'acció de govern. En definitiva, un punt de trobada, el Contrasenyes, entre la ciutadania i l'alcaldia per posar el focus en temes que ens afecten a tots i totes. I clar, no podem començar la temporada sense parlar de l'aeroport, no hi ha manera. I la proposta d'ampliació del Prat, que, segons sembla, estaria ara mateix aturada. Hem parlat molt, i més encara després de l'anunci per part de l'Estat de retirar de moment la inversió del DORA, el famós document de regulació aeroportuària. Ha tingut algun contacte des d'aleshores amb AENA o amb el govern de la Generalitat, després, com deia, de la compareixença de la ministra de Transports, Raquel Sánchez?
Bé, vaig tenir contactes amb vicepresidència a través del secretari general de vicepresidència, en Ricard Font, que la veritat no diria que parlem sovint, però sí que tenim línia directa. O sigui, en qualsevol moment que calgui, doncs ell, o em truca ell o el truco jo, però més aviat sóc jo que el truco, no? per demanar-li alguna explicació, que no l'inrevés. I també vaig parlar amb la consellera de presidència, i a l'espera també reclamant-li doncs, la convocatòria de la taula institucional, no?, per parlar-ne. Va dir que no ho va consultar amb el president, em va dir que no pensaven convocar aquesta taula institucional fins després del Consell de Ministres i que en funció del que ja s'acabés decidint, doncs hi hauria aquesta convocatòria. Però bé, més enllà d'això no, perquè és una qüestió que, com s'està veient, intenten tancar única i exclusivament els dos governs, no? O sigui, el primer plantejament que ens va fer AENA era que no es faria res sense el consens i el consentiment de tot el territori. Sembla ser que el Prat no és territori, perquè només és el govern de la Generalitat qui representa aquest territori, no? Deies, sembla que s'ha aturat, no ho sé. També podríem pensar que estàvem en un camí determinat a finals del mes de juliol, en el que s'havia de convocar novament la taula institucional i acabar de prendre una decisió, i ens vam trobar amb un pacte, amb un despatx tancat entre un vicepresident del govern de la Generalitat i la ministra del govern de l'Estat. No? Per tant, jo no descarto que, per més que ahir Pedro Sánchez hagi dit el que hagi dit, aparcar, per més que no estem sentint veus en un altre sentit, tot i que hi ha aquesta divisió també que s'ha posat de manifest en el govern de la Generalitat, jo no descarto que la nit abans del Consell de Ministres hi hagi un altre pacte de nou secret i obscur entre la ministra i el govern de la Generalitat i ho tirin endavant. Hem de mantenir l'atenció, ens hem de mantenir fortes, atentes i això, i no baixar la guàrdia, no?
Deia un pacte, recordo, de fet recomano una informació que vam fer al Prat Digital que comparava amb els missatges que es van donar el dia 2 d'agost, un pacte que sembla ser, va ser verbal, ni tan sols escrit, no, sembla que no hi ha documents pel mig, no sé com a ciutadà, com a premsa, no sé com a alcalde, com ho reben això, sobretot d'un tema tan rellevant que afecta el territori i el projecte de ciutat, fins i tot, no?
Bé, això només demostra la candidesa i la manca d'experiència política del vicepresident Puigneró, no? És normal que un ministeri, perquè ho ha estat fent així des del principi que han plantejat això, des del 2019 quan Aena inicia la seva ofensiva, doncs que ells no vulguin ni ensenyar documents, ni dir res, ni signar absolutament res, sinó que tot quedi amb un pacte verbal que tu te'n refis dels que ells faran i tirar endavant, no? I aprovar el d'hora i luego ja veremos, no? Uh-huh. Esclar, això demostra això, una molta, com a mínim, candidesa, no? per un, tot un vicepresident que hauria de saber que això, si no ho tens signat, o si no pactes com a mínim una nota de premsa conjunta amb el que hi hagi posicionament clar, l'únic que tenim és dues notes de premsa, una del Ministeri i una altra de vicepresidència, i res més. Segurament també els hi serveix dir això que no està signat perquè no siguin blancs i negres i hi hagin grisos, no? De fet, és el que ens pensaven colar. Sí, el que ens estaven dient és no hi hauria, això no suposaria afectació de zones d'espais naturals, i quan ho vam veure per escrit sí que ho posava. Jo estic convençut de que el vicepresident Puigneró sabia i coneixia perfectament que això era amb afectació de la finca de la Ricarda, evidentment, i per això també el president de la Generalitat, quan des de l'Ajuntament del Prat vam fer públic l'estafa que s'estava produint amb el que s'estava posant per escrit al Dora, doncs no va tenir més remei que reaccionar, no?
Creu que forçaran, doncs, la negociació entre el govern de la Generalitat i l'Estat per arribar a un acord de mínims, encara que sigui, que permet incloure l'opció de l'ampliació del Dora aquest 30 de setembre, que és la pròxima data, podríem dir, que tothom té al cap en el calendari, i més endavant ja debatre en el pla director com s'executaria amb detall aquesta ampliació de la tercera pista?
Jo crec que pot passar, evidentment. Per això, quan algú em felicita i em diu, escolta, ja ho tenim, això, no? Sempre dic, no, de cap manera. Això, fins que no ho veiem escrit al BOE, ja està. I de totes maneres, el que també hem de tenir clar, jo crec que això ho té molt clar la gent, no? Que això no acaba només amb una decisió, que esperem sigui aquesta, l'encertada, de no ampliar la tercera pista de l'aeroport, no? Hem de continuar reclamant major protecció del nostre delta, no? I donant compliment a la Comissió Europea, però sobretot perquè en temps d'emergència climàtica la prioritat d'un govern i la prioritat de les inversions han d'anar a la via d'inversions sostenibles, i per tant hem de seguir pressionant. Estem demostrant que si la gent pressionem, si des de les institucions, el món local, que som les que realment coneixem i sabem el que és el territori i les necessitats que té la gent, no? I no pas les de les grans multinacionals, doncs hem de seguir pressionant des d'aquí, pressionant des de baix, des de les institucions, des dels carrers, des de les entitats, per tal de preservar encara més el nostre delta.
Si finalment s'inclou al Dora el 30 de setembre aquest acord d'ampliació de l'aeroport, obre l'Ajuntament la via judicial?
Obrim totes les vies absolutament legítimes i legals. Direm, no anirem a cremar l'aeroport, però totes les vies que calguin per defensar el delta. No pot ser d'una altra manera, aquest és el meu compromís i el compliré. I tot el que estigui en les meves mans per fer pressió política, i tot el que podem obtenir l'empara d'un tribunal que ens acabi donant la raó, anirem fins on calgui, als tribunals internacionals, allà on calgui, per preservar-ho. Això no en tingueu cap dubte.
De moment, vostè ha animat a mantenir totes les vies d'oposició, entre elles també les ciutadanes, òbviament. Anirà diumenge a la manifestació?
Sí, i tant, si la salut i el tiempo lo permiten, no? Doncs evidentment que hi aniré, i ja ho vaig dir i ho mantinc, jo estaré, com sempre, al costat de la gent, al costat de la ciutadania, acompanyant-los com un ciutadà més del Prat, com un ciutadà més de Catalunya, en defensa de la biodiversitat, en defensa de la vida, en defensa del planeta.
És veritat que tothom la interpreta com una oposició a l'ampliació de la tercera pista i la destrucció de la Ricarda, però el lema és ampliacions no. En termes generals, si demanen, en definitiva, un canvi de model. Subscriu tot el que diu el manifest?
No subscric tot el que diu el manifest, evidentment, però sí que en la seva immensa majoria, per tant, allà hi seré. Sempre és evident, sempre hi ha diferències, no?, amb entendre doncs, una qüestió tan complexa com aquesta. Però precisament per això està el diàleg, per això estan els consensos, per això estan els estudis tècnics, no? I per tant el que estem absolutament d'acord, jo crec, tothom que està oposant-se a l'aeroport, és que sigui quin sigui el final d'això, ha de venir pactat i ha de venir amb una situació de consens. Jo sempre he demanat unitat de les persones que estem en contra d'això, de les institucions, de les entitats, i per tant trobar sempre el punt denominador comú, no, diguéssim, que és el que ens permetrà fer palanca per aconseguir els nostres objectius. Si no apuntem tots cap a la mateixa direcció, perdem munició i no en tenim gaire, O sigui, i de l'altre costat en tenen molta, no? Tenen molts més medis, molts més recursos, per tant hem d'apuntar molt bé i tenir molt clar cap a on anem i com totes juntes fem palanca, perquè sempre amb un punt de palanca, amb un únic punt de palanca podrem fer coses. Si ens dividim serà més complicat, però això jo crec que ho estem aconseguint.
Ho explicarem al Prat TV i la resta de mitjans municipals. Aquest diumenge, ja saben, una convocatòria a les 12 a Barcelona, al carrer Tarragona. Per cert, un debat que no ha sortit molt a la premsa, sobretot nacional, però nosaltres que coneixem una miqueta més el territori, pensem que no és menys important. La finca de la Ricarda continua sent un espai privat. Creu que si fos públic seria més fàcil la seva protecció?
No és una qüestió de ser públic o privat per tal d'establir la protecció. De fet, encara que fos públic, es podria considerar, i això s'ha de veure també, i quina és l'opinió del Consorci dels Espais Naturals o quina és l'opinió dels biòlegs, es pot considerar, hi ha alguns espais públics que estan tancats a l'accés per protecció de la biodiversitat. No? Per tant, el debat...
Cal Arana, per exemple, no?
Exacte, com Cal Arana. No? Per tant, el fet de que estigui o no obert... però clar, aquí el debat és, però està obert per alguns, no?, que són els propietaris, aquests sí que poden entrar, no? Aquí és on jo crec que hem de situar exactament el debat. Nosaltres estem treballant des de fa força temps, força anys, diria, perquè jo recordo que ja ho vaig iniciar quan era regidor de turisme de la legislatura passada, doncs contactes amb la propietat per tal de signar un conveni amb el que podem fer visites guiades, no? Això està molt a prop de tancar-se, aquest conveni. També és veritat que tot aquest assumpte de l'ampliació doncs va frenar una mica, evidentment, doncs la propietat volia tenir garanties de que això no li afecta amb una possible expropiació, és normal, no? I per tant no s'ha tancat amb el termini que nosaltres voldríem, però jo espero que ben aviat podem signar aquest conveni, que per tant es puguin fer aquestes, i també està pactat amb el Consorci dels Espais Naturals, que es podrien fer aquestes visites guiades i evidentment apuntant-se, etc. Recordem que ja hi ha una part de la finca que es pot visitar, que és la Casa Gomis, que és una visita més cultural, diguéssim, però que també és dintre dels espais naturals i que ja permet això, jo crec que hi ha una bona proposta que combina la cultura, l'arquitectura, visita els espais naturals amb un tema més gastronòmic, de producte local i de restauradors locals, que crec que és molt interessant per la gent, i qui no ho hagi fet jo ho recomano.
Igualment, crec que podria ser un bon moment com per plantejar el debat, obrir el meló, amb totes les dificultats, perquè per començar això és una propietat privada que no tenen per què vendre, ni molt menys, clar.
I no tenen per què vendre, i a qui li venen i a quin preu, no? Aquesta segurament és una de les majors dificultats d'arribar a acords sobre el valor d'una finca, no? Tothom sap el que pot valdre un pis.
Que segurament l'Ajuntament no podria fer front, segur, clar.
No, clar, estem parlant... Aquí això pot costar, depèn del que estigui disposat a pagar algú, si és que hi ha demanda, no? El que et deia dels pisos, un pis, tu saps el valor d'un pis pels preus de referència de les ofertes i de les operacions que s'han tancat. Quantes finques com la Ricarda s'han venut els últims anys et diré, al món, pràcticament, no? Doncs una o ninguna, probablement, i per tant, saber realment el cost del valor que té no és un cost únic i exclusiu com a terreny agrícola, etc, o terreny natural que pugui tenir efectes d'expropiació d'un valor real. I, evidentment, l'Ajuntament no té la capacitat per comprar totes aquestes hectàrees encara que ho volguéssim, i això és una evidència. Per tant, aquí crec que la solució passa per un conveni amb el que la propietat mantingui la propietat, però que hi hagi una certa cessió d'ús, d'estar obert, etc. I en això estem treballant. Jo crec que aviat tindrem una sortida.
Com a mínim que la ciutadania es pugui obrir l'espai a la ciutadania, no? Que la pugui conèixer encara més i gaudir fins i tot en algun punt.
Sí, com la resta dels espais naturals, no? Amb horaris, evidentment, doncs, també s'hauran de fer això, les visites hauran de ser guiades, controlades pel número de persones, aforament, però jo crec que s'està fent en altres espais, en altres llocs d'indrets dels espais naturals, i és el model de referència.
Mentrestant, i ahir així ho van escenificar en un acte conjunt, la Plataforma per la Promoció del Transport Públic i l'Ajuntament van presentar un informe que defensa l'impuls del sector ferroviari com a alternativa a l'ampliació del Prat. Com creu que es pot alliberar de passatgers la infraestructura, l'aeroport, a favor del tren?
No, doncs és el que va remetent l'estudi, no? O sigui, si hi ha unes connexions d'alta velocitat, aquesta capilaritat que porta el tren i que fa i combina amb aquesta intermodalitat permet la subsistència dels dos models de transport, un més intern i el punt a punt, diguéssim, més proper que es pugui fer amb ferrocarrils, i la resta que es faci amb avió. No és una qüestió que digui l'Ajuntament del Prat, no és una qüestió que l'Ajuntament del Prat defensi com a única alternativa a inversions, però sí que demostra que hi ha alternatives. Aena ens està dient des d'un principi que és això o res, no? I per tant nosaltres el que estem dient és que no és així, que hi ha alternatives possibles, i això també desmuntaria una possible doncs que la Comissió Europea se li plantegés la pregunta de si es pot afectar uns espais naturals, una xarxa Natura 2000. Ha d'haver, en primer lloc, interès públic, no? Interès general. Això ja hem demostrat que no, que en el context d'emergència climàtica l'interès general és un altre. Ha d'haver alternatives a això, per tant, presentem alternatives a aquest creixement, i per últim, doncs, les compensacions han de ser suficients, etc, que això també hem demostrat que clarament que no hi ha possibilitat de fer compensacions afectant a la finca de la Ricarda. A la finca, sobretot, no parlem única i exclusivament de la llacuna, i això li vaig recordar també a la vicepresidenta Yolanda Díaz l'altre dia amb la seva visita, i ho he dit sempre que hem parlat sobre això amb qualsevol, tant amb el govern de la Generalitat com amb el Ministeri i amb Aena. La valla marca el límit de l'aeroport i l'inici dels espais naturals. No ens mourem d'allà ni un sol pam, que no diguin que, bueno, i si allarguem una miqueta o allarguem... Nosaltres ho tenim claríssim, no es pot afectar, perquè l'aeroport no pot créixer amb el seu territorialment, i hi ha alternatives.
És un gran dubte, i li van preguntar a la portaveu del govern després, un dimarts després d'acords de govern, i no vam tenir resposta, i ells sempre fan referència a la llacuna, tothom entenem com la Ricarda, però efectivament queda pendent què entén la Generalitat per la Ricarda, que seria un tema molt interessant.
Que la vinguin a veure i llavors ho entendran.
Sí, correcte, perquè de moment només han vingut, podríem dir, del seu color, no? La ministra Yolanda Díaz, la Colau, i l'altre dia va estar també el senyor Pisarello, que també va venir a conèixer la Ricarda.
Sí, i no era una visita institucional, diguéssim, la de Pisarello, però Pisarello també és diputado en Cortes Generales, i per tant també va voler això, doncs, conèixer de primera mà allò que està defensant al Congreso de los Diputados, no? Sí, tenim prevista alguna visita més, i en tot cas quan la tinguem confirmada ja us la donarem, però canvis de color també.
De moment la invitació es manté, no?
Es manté i s'amplia qualsevol que tingui interès, diguéssim, que tingui interès i que tingui també, doncs, capacitat per incidir en la negociació, evidentment. Per això ens hem tirat institucionalment cap a aquells que tenen responsabilitat, doncs que ho visitin i ho coneguin.
L'acte, tornem a l'acte de la PTP, es va celebrar a propòsit, estava buscat, on s'hauria d'haver construït l'estació intermodal des de l'any 2008. Mira, s'ha passat el temps, no recordava que fos tant, des de l'any 2008.
No, el 2008 es va construir, diguéssim, no? O sigui, s'hauria de fer, hauria d'estar en marxa des del 2008.
Exactament, exactament. I continua absolutament bloquejat. Qui ha de fer el primer pas en aquest sentit? Ja no sé si és Adif, Renfe, el govern de l'Estat, la Generalitat, l'Ajuntament.
Sí, aquí de fet, clar, l'Ajuntament no pot fer res. L'Ajuntament ja va arribar a l'acord de com havia de ser allò i en tot cas l'Ajuntament el que sí té és amb l'adequació a l'entorn i el que suposa doncs, el pla de ser de paperera, doncs, com s'adapta i com s'integra aquesta estació dintre de la resta del paisatge urbà. No? Però al marge d'això, res més a dir. Aquí qui ha de fer una aposta és, en primer lloc, Adif, per mantenir-ho, no? I per veure també quin potencialitat li està donant. Recordem que les estacions són propietat d'Adif i després ha d'haver l'operador, que en aquest cas és Renfe, o qui fos, o un operador privat, però en teoria a qui li correspondria la responsabilitat com a operador públic és a Renfe, doncs que decideixi utilitzar-la. I per tant, aquí poca cosa més. La Generalitat només també pot demanar, ja no sé que Ferrocarrils de la Generalitat doncs, tingués la capacitat per fer un AVE de connexió, cosa que dubto, perquè no és exclusivament dintre del seu territori, però si no és per això, doncs evidentment és al Ministeri de Transportes a qui li correspon la responsabilitat.
Precisament a nivell ferroviari s'ha liberalitzat el sector, estan entrant operadors privats nous de fora de l'àmbit nacional i encara amb més motiu no s'entén doncs, que existeixi aquesta infraestructura de vies, d'estació pràcticament enllestida, on es va presentar, recordo, si no m'equivocaré, el 2017 va venir aleshores el ministre de la Serna a presentar un projecte d'alta velocitat low cost, que era l'EVA, que després va passar a ser l'ABLO, però ja es va transformar el projecte, perquè inicialment havia d'aturar-se al Prat per connectar amb l'aeroport, després ja finalment va aturar a Sants, no para al Prat, però a més hi havia un projecte interessant d'estació, no? d'urbanitzar tota l'estació, i tot això va saltar pels aires igualment.
Sí, perquè això és el que també advertim amb l'aeroport, no? Infraestructures que es prometen, que també, si recordeu, el ministre de la Serna ens prometia no sé quants llocs de treball, al Prat, directes i indirectes per l'estació i la línia low cost, etc., tot el que suposaria, no? Doncs això, evidentment, queda en res. Aquí, doncs, l'interès segurament va tenir que veure amb fer la inversió per fer-la sense tenir lligat després el servei que donaràs, no? És un exemple de la cultura del pelotazo, del totxo, de la inversió per la inversió pura i dura, i no pensar estratègicament el model de transports que necessita el nostre país.
Pregunta ciutadana de mobilitat. Por favor, línia 78 de autobús, parada estación. Hagan coincidir, por favor, el horario de bus con el horario de Rodalías R2, dirección Barcelona. Este tren pasa cada 30 minutos y el autobús igual, mismo horario. Dice, en concreto, llega y 55, cuando el tren ya ha pasado y se tiene que esperar 20 minutos. Dice esta persona, quiero ser europea, utilizar este pragmatismo europeo. Entendo, doncs que falta segurament aquesta coordinació entre operadors de transport públic, que en el seu cas personal doncs, li afecta en temps perquè ve de Sant Boi, o va, es comunica amb Sant Boi, que és la línia 78.
Sí, això és la complexitat del transport públic, no? I el que no hi hagi en cap cas, doncs no hi hagi una coordinació entre aquests serveis i la dificultat que suposa. Home, a veure, potser també hem de veure cas particular, potser aquesta oient doncs, li afecta molt i necessitaria just aquesta connexió, però hi hauria una altra que potser 10 minuts després passa no sé quin altre aeroport que va al autobús que va al Mas Blau, el que, no sé, qualsevol, i per tant aquell li desmuntaria amb el muntatge, no? Evidentment que el transport públic sempre té, quan hi fas un transbordo, no? La intermodalitat que diem, doncs sempre té uns temps de demora, és una evidència, no? Però sí que ve això, una mica el que parlàvem abans de com definim les infraestructures, com les pensem estratègicament i com pensem primer en la infraestructura i després en el servei, en aquest país en general, i no a l'inrevés, no? O sigui, primer veiem quin és el servei que necessitem enfortir i com, i a partir d'aquí fem les infraestructures pertinents. En aquest cas, estem parlant d'invertir 1.700 milions d'euros per un aeroport, no? I no som capaces d'invertir perquè tinguem una bona xarxa de transport a la nostra regió metropolitana. A la nostra regió metropolitana, perquè dintre de l'àrea metropolitana encara tenim una bona connexió amb xarxa, però que preguntin més amunt a Sabadell, Granollers, etc., i veurien les dificultats que tenim. Per tant, aquí ja dic, primer hem de pensar en la gent. i després amb les necessitats de les grans multinacionals de guanyar diners. Per tant, si jo fos, tingués la capacitat per decidir les inversions en transports i infraestructures, el que estaria pensant és sobretot en la gent i en millorar tota la xarxa de rodalies, tot el transport públic, totes aquestes connexions, una major afluència, una major freqüència, i no a això, amb hubs internacionals contaminantes.
Clar, li anava a dir, no? Perquè precisament el seu tren i el seu autobús triguen 30 minuts en passar, al final si hi hagués una major freqüència estaria resolta la qüestió, perquè arribaria segurament i li quadraria amb el tren i no tindria problema, no?
Correcte. I li quadraria aquesta oient i li quadraria amb un altre, com et deia, que pot necessitar-ho cada 15 minuts abans, no? Per tant, aquí el que es necessita és major freqüència, però això ho sabem, ho he dit molts cops, el transport públic és deficitari, si no ja l'estarien exercint molt més les empreses privades i, per tant, és deficitari. I quan ho fan amb un concurs sabent que tenen garantit el benefici, eh? Vull dir que al final qui paga és l'administració, però l'administració ha de posar encara més recursos. És fonamental. Estem dient-li a la gent que no podrà utilitzar el cotxe dintre d'un temps perquè és un cotxe vell, i en canvi no li estem oferint les alternatives en transport públic que calen.
Nova pregunta ciutadana. Diu aquest veí o veïna: buenas, quería pedir más luz en la acera de Mossèn Cinto Verdaguer, en concreto entre el número 3 y 5. Como los árboles llegan a los edificios, está muy oscuro por la noche. Debería haber luz más alta. Espero solución pronta a este problema, por favor. Gracias.
Sí, a veure...
Que hem tractat alguna vegada, no? Amb l'informe que es va fer i l'ordenança de...
Sí, amb aquest informe, i en concret Mossèn Cinto Verdaguer està dintre dels nivells lumínics, no? Que es troba dintre dels marges que corresponen i està amb els nivells normals d'il·luminació de la vorera i de la calçada, i bé, i ara estem amb això, tenim amb licitació el pla director, que acabarà de posar-ho tot una mica més en marxa. Ara, és veritat que tu pots tenir una visió genèrica d'un carrer, no?, pel que fa a la luminitat, etc., i en un lloc concret que aquí s'està referint, doncs que hi hagi un arbre que tapi la llum o que passi qualsevol cosa i això faci que hi hagi menys llum. Bé, és qüestió, jo el que li recomanaria és que utilitzi l'APP, que això és el que et permet marcar un punt concret, amb tu un prat millor, no?, que faci la foto, que passi la incidència, i potser és una qüestió de podar un arbre i en concret, no?, això és el que s'ha de veure. Però en principi, Mossèn Cinto Verdaguer està dintre dels marges que considerem correctes amb el pla director de lluminària.
Recordava, no sabem si serà dona o home, però alguna vegada era interessant la reflexió que fèiem també de que la seguretat i temes com la llum també és interpretatiu i és una qüestió de percepcions.
Sí,
i aquí podria haver-hi elements també.
Aquí ja te diguéssim, també conflueixen dos drets, no?, per dir-ho d'una forma, amb possible col·lisió, no? D'una banda és o hi ha la contaminació lumínica que produeix els propis fanals, no?, i d'una altra banda és la sensació de seguretat que també necessitem a l'espai públic, no? I aquí és sempre trobar l'equilibri, i una mica és el que pretén el pla director de pla director de lluminàries o de
enllumenat,
enllumenat. El pla director d'enllumenat, gràcies, estava espès.
L'escolto, perquè veig que l'escolto. Canviem de tema, gràcies per això al veí o veïna per aquesta pregunta, que em sembla és un tema interessant. Canviem de tema. Aquest mes acaba oficialment l'estiu i la temporada de platja, la temporada de bany, en un any també de molts canvis al nostre litoral. Abans d'acabar la temporada en vam parlar. Després dels primers dies, recordem, de dificultats en l'accés, podríem dir de col·lapse, sembla que la cosa va començar a rutllar. Quina valoració final en fa del que ha estat la temporada d'estiu?
Bé, espero l'informe final, diguéssim, no?, amb les conclusions, i per tant, ja que a més ja el presentarem i el comentarem i farem balanç, no?, i a partir d'aquí acabar-ho de veure. Puc tenir més o menys sensació personal, no?, diguéssim, però evidentment això, les valoracions s'han de fer amb dades tècniques, amb dades reals, amb indicadors, no?, i no pas amb, perquè al final cadascú pot sentir tenir una percepció absolutament diferent. La meva percepció personal és que ha funcionat bé, que al principi evidentment, i ho vam dir, ho vam explicar d'aquesta manera, vam dir, n'estem aprenent, estem veient com ho fem, ens estem adaptant a aquestes sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i bé, anirem ajustant en funció del que anem veient, no? Jo crec que, com tu bé dius, a l'inici va haver un col·lapse que, recordem, passa sempre, eh? O sigui, hi hagi aparcament, no hi hagi aparcament, perquè som persones i tothom volem anar al mateix dia, a la mateixa hora, al mateix lloc, no? De la platja.
I per una via només, que també hem
parlat. I només tenim una via d'accés, d'entrada i sortida, etcètera. Bueno, evidentment, nosaltres treballem amb molts més projectes o de com pensem, però per tot necessitem la concurrència d'Aena i necessitem, per algunes de les coses que tindríem proposta i que ens podrien ajudar a gestionar millor la platja, doncs necessitem fins i tot una modificació del pla director, o sigui que mejor no lo mentamos de momento perquè no ens colin una altra cosa, no?
No està per fer canvis, no?
Però sí, no, però s'hauran de fer i s'hauran d'afrontar, o sigui, necessitem urgentment, això és veritat, necessitem urgentment una modificació del pla director, no només per qüestions relacionades amb la platja, sinó també recordem que tenim els veïns i veïnes del barri de les Palmeres amb una situació d'incertesa sobre les seves propietats que això hem de solventar ja, no? I que Aena sempre ens deia que amb la modificació del pla director s'hi avindrien a negociar, no? Ara sembla que abandonen aquesta modificació del pla director per l'ampliació o no, veurem, però nosaltres seguirem insistint en que s'ha de fer, ja dic, per qüestions relacionades amb la platja, però també, sobretot, la nostra prioritat, i així ho vam acordar al ple a la legislatura passada, doncs és una prioritat de l'Ajuntament ajudar aquests veïns i veïnes a sortir d'aquesta situació legal tan incòmoda amb la que es troben.
T'anava a preguntar sobretot per la part més de la platja, no? Que aquest any, doncs, al final entenc que ha estat una solució més provisional, podríem dir, que pot quedar, no? Però que també el fet de canviar la reestructuració i la reordenació dels aparcaments també és una oportunitat per fer algun canvi allà al que seria la platja, no? Sobretot a la part final, que també es va fer alguna activitat lúdica per les famílies. No sé si tenen en ment algun projecte que es pugui concretar en els pròxims anys.
Sí, jo crec que el podrem presentar, però ja et dic, passa probablement per canviar el pla director de l'aeroport i donar-li un ús determinat a algunes altres zones que ara estan per seguretat aèria, diguéssim, que no s'hi pot accedir. Per tant, no avanço perquè encara tampoc conec els detalls del projecte que s'ha encarregat, un estudi, diguéssim, més un projecte, un estudi sobre què podem fer, no?, a la platja, i quan el tinguem, doncs, evidentment també presentarem. Però sí, tindrem algun canvi potser l'any que ve, segur, però serà més d'adaptació al que hem tingut aquest any, que jo ja dic, jo crec que vam fer l'esforç sobretot perquè els ciutadans i ciutadanes del Prat tinguessin els aparcaments garantits i vam una cosa que no es feia abans, que és zones exclusives de residents, no només no pagar, sinó zones exclusives, amb el qual es guanyaven moltes més places de les que teníem, però al final, com que de les que teníem, de les que s'utilitzava, no? O sigui, el número de persones que no pagaven la temporada passada, doncs el número de places reservades per residents aquest any era superior al que el d'altres anys, no? Per tant, doncs, bé, jo crec que aquest sistema més o menys ha funcionat. És veritat que s'ha de tancar en certs moments perquè els accessos estan plens i és difícil també fer aquesta, tu tens tiquet, passes, tu no tens tiquet, no passes, eh? O sigui, aquí també ens trobem amb certs problemes legals també.
Sí, aquesta discriminació positiva.
Exacte,
és,
no?
Difícil.
Això és una mica complicat, però bé, és la feina que estem fent. Jo crec que sobretot el gran èxit és mantenir la platja com la tenim, com una platja natural, una platja pràcticament verge, diguéssim, no? Sense edificacions, i el gran valor d'aquesta platja, doncs també segurament que en un futur, jo no dic l'any que ve ni d'aquí dos anys, però segurament en un futur anirem cap a una platja on no hi ha edificis però on tampoc hi hagi cotxes contaminants, no?
Nova consulta ciutadana diu: hola Lluís, tinc il·lusió en adquirir un cotxe elèctric però tinc inconvenients en el carrer, no tinc informació d'estacions de recàrrega i altres pobles tenen els seus casc urbà una placa fotovoltaica per recarregar els cotxes. A Madrid, per exemple, hi ha estacions que aprofiten l'excedent del metro, per posar algun exemple. Teniu pensat millorar, invertir en zones blaves i posar carregadors? Segons aquesta persona, doncs això, tenim un problema de Ciutat Verda, diu, i no hi ha inversió en aquest sentit. Solucions, gràcies.
Sí, bueno, això, a veure, no hi ha inversió, no. Sí, la hi ha, evidentment, i jo ho he explicat alguna vegada, però no en tinc cap problema en tornar-ho a explicar. Primer, sí que tenim una estació de recàrrega, que és el Mas Blau, que és de l'àrea metropolitana de Barcelona, i estem treballant amb ells, amb l'àrea metropolitana també, perquè és l'e-city, el tindrem aviat, esperem, l'any 22, doncs un altre ubicat, que probablement s'ubicarà a Verge de Montserrat, no? Però sí que jo ja vam explicar que estàvem treballant amb el projecte Moves i que s'instal·laran, que és el cotxe compartit, el cotxe elèctric compartit, i això farà que hi hagi punts de recàrrega per aquests cotxes, però que també podran haver altres cotxes que puguin carregar allà. amb diferents tipus de càrrega, més ràpida, més lenta, depèn de si ho deixes per la nit, si ho deixes només 30 minuts i ho carregues, no? I que tindrem 4 punts de recàrrega a tota la ciutat. Estem acabant d'ultimar els llocs exactes, si tenim la zona determinada, però s'ha de veure els llocs exactes, perquè també d'aquesta manera reserves unes places que o les treus de zona blava o les treus de pàrquing obert, diguéssim, lliure, no? Per tant, també hem d'acabar de delimitar la centralitat d'això, que estiguin propers també als edificis municipals, perquè aquesta combinació que farem amb el cotxe elèctric seran els cotxes que utilitza, molts dels cotxes que utilitza l'Ajuntament, no? Es podran utilitzar en altres horaris, hi haurà hores que estaran reservades per l'Ajuntament, però d'altres que podrà utilitzar qualsevol ciutadà per desplaçar-se amb cotxe per allò que calgui, no? I això jo crec, no, segur, ho haurem de tenir, perquè tenim ja el finançament, ens va arribar el finançament de FEDER, de finançament europeu, del 50% del projecte, i per tant això ja està licitat, està en marxa, i el 2022 ho tindrem ja als carrers.
Gràcies igualment per la pregunta. Just aquest 15 de setembre, seguim amb temes de mobilitat i medi ambient, arrenca el pagament del nou impost sobre les emissions del diòxid de carboni de la Generalitat, impost finalista que pot recaptar, segons les previsions, uns 66 milions d'euros per reinvertir en la protecció del medi ambient. Què li sembla primer aquest impost i cap a on creu que haurien d'anar, doncs, a tota aquesta recaptació?
Bé, a mi en principi l'impost em sembla bé, no? O sigui, perquè evidentment doncs els impostos s'han de pagar, els serveis públics s'han de mantenir i es mantenen amb impostos, i l'ideal és que sempre hi hagi una justícia pel que fa al tema dels impostos amb el que pagui més el que més té, no? I que es pagui en proporció de la renda, i que no paguem el cost del servei per taxa, sinó que vagi a una tarifació social, no? I això, la tarifació social és bàsicament pagar impostos, no? Per tant, aquest impost està bé, que existeixi, i està bé perquè és una forma per aconseguir finançament precisament per la protecció del medi ambient. Ara, el que hem de veure molt clar és quin model s'utilitza per aquesta protecció del medi ambient i com acaba això reflectit en millores tant pel territori com per la ciutadania, no? Veurem, no, com s'acaba desenvolupant, però jo en principi està bé. Ara, recordant, i és que clar, sempre parlem de l'aeroport, nosaltres, els ciutadans i ciutadanes, paguem impostos, pel que sigui, paguem per això, i després el govern pretén, no? Amb l'excusa d'aquest, en concret, amb l'excusa, entre cometes, de l'emergència climàtica, però per una altra banda, el govern, que també ho recapta, doncs pretén això, ampliar un aeroport i incrementar les emissions. Això no es pot explicar a la gent, és impossible, ningú ho entén. Jo no ho entenc, per tant, no puc anar a explicar-li a ningú que això, obliguem a fer petites coses i petits sacrificis a la ciutadania, o grans en molts casos, però vull dir, els sacrificis a la ciutadania, i en canvi la pròpia administració pensi encara amb els beneficis de les grans corporacions.
En aquest sentit, recentment s'han aixecat també les barreres de pràcticament tots els peatges de Catalunya. Segurament en el dia a dia els pretencs i pretenques, doncs, no ens afecta, però sí que ens afecta els col·lapses que més fàcilment sembla ser que s'estan donant, doncs, a tota la mobilitat metropolitana i a les principals vies d'accés a Barcelona. Què cal fer, segons vostè, ara, amb aquest punt i final dels peatges de pagament a les vies d'alta velocitat? Deixar-ho gratuït com està? Plantejar un nou model com el de vinyeta que planteja la Generalitat? Valorar una taxa d'accés a la ciutat de Barcelona? Què en pensa d'aquest tema?
Bé, bueno, una mica el que estava dient abans, no? O sigui, els serveis públics s'han de pagar, i si utilitzes una via ràpida, o com és una autopista, o com el que hauria de ser una autopista, s'ha de pagar. Ara, qui l'ha de pagar? L'hem de pagar amb els impostos de tothom? L'ha de pagar només qui l'utilitza? L'ha de pagar només qui l'utilitza, i en funció també de la seva capacitat? És a dir, ha de pagar el mateix un transport que utilitzi una autopista i que no tingui una alternativa en transport amb tren, per exemple, o ha de pagar o no ha de pagar qui utilitza l'autopista per anar a una segona residència, no? Jo crec que aquesta és la gran dificultat per acabar de decidir qui acaba pagant uns serveis públics, i un concret amb això, que és una utilització molt concreta, això, però com estableixes una tarifació social amb això, no? Qui realment demostres que necessites el cotxe per anar a treballar i no estàs anant a una segona residència, etc. Avui dia, per sort, amb el teletac i totes aquestes coses, es pot discriminar moltíssim no? El que, per exemple, si tens un cotxe elèctric, doncs tens amb un teletag i ja no pagues, no? Aquí ja s'està discriminant perquè els cotxes elèctrics no paguen, no? Es pot fer igual si és que tu el necessites per treballar, doncs que el puguis utilitzar, i ara, si l'utilitzes per anar a la teva segona residència, que no tens cap pressa per arribar-hi, doncs utilitza la nacional, i si vols utilitzar una via més ràpida, paga, no? Però l'equilibri és molt complicat, però insisteixo, aquí hi ha tècnics que ho poden desenvolupar i el que s'ha de fer és pensar-ho bé, pensar-ho amb calma i aplicar-ho, no ara de cop tot gratis, ara no sé què, ara plantegem altres coses diferents, prou de tàctica i una mica més d'estratègia amb el pensament polític.
Arribem pràcticament al minut 40 de programa, fent menció en relació amb la Covid, perquè avui mateix ha començat una nova tongada de vacunacions massives a la ciutat, que es portaran a terme cada dijous a Jardins de la Pau, sense cita prèvia, i que òbviament animem a anar-hi. I és que sembla que el procés de vacunació s'ha ralentit, podríem dir, amb les vacances, i no acaba de recuperar, doncs, el ritme que portava prèviament. I hem calculat, això sí, portem un 73% aproximadament de pauta completa a la ciutat, que prou bé, però què n'opina, en quin punt estem a la ciutat?
No, a veure, la situació general, malauradament, està morint gent. Jo sé, t'ho he dit molts cops, jo el que més m'interessa de totes les dades quan em passen és quanta gent tenim a la UCI i quanta gent ens ha deixat, no?
189, si no recordo malament.
Estem en 189 ara mateix, sí. Per tant, des d'una més aquesta setmana, no? Bé, això ha de ser preocupant, no? Però sí que és veritat que el goteig, no, és menor, i pel que fa a la vacunació, doncs jo el que pensem és que qui es volia vacunar i tenia intenció de vacunar ja ho ha fet, i qui no, doncs difícilment ho farà, no? Però hem de seguir insistint de la responsabilitat que té la vacunació. No, quan un es vacuna no ho fa únicament i exclusivament per ell o per ella, per la seva salut, sinó que ho està fent també per la salut dels altres, no? Per tant, aquí hem de ser solidaris, i tot i que jo entenc que algú pugui tenir por que li posin una vacuna, qualsevol vacuna, o que li punxin, o que li treguin sang, o qualsevol cosa d'aquestes, o que tingui un temor que li pugui afectar, però hem de tenir confiança en la ciència, hem de tenir confiança en els professionals de la medicina, que estan salvant vides tots els dies i que, evidentment, no faran una cosa que sigui contrària a la salut de la població, no? Per tant, animo a tothom que ho faci. Ara, si som capaces d'arribar a un grau, al final, entre la vacunació i els que hagin passat la malaltia, doncs a un grau d'immunitat important, doncs jo crec que ja ens baixaran molt les xifres i aconseguirem controlar, almenys, aquesta temporada, fins que l'any que ve, doncs, tinguem la nova fase de vacunacions.
No insisteixo, perquè desgraciadament seguirem parlant d'aquest tema de la pandèmia, però de moment sí que ens permet aquest any gaudir, en certa manera, de la nostra festa major, que l'any passat i ahir l'escoltàvem en una entrevista del Prat Esport parlant de la seva vessant més professional, més d'aficionat del món de l'esport, i parlava precisament també d'una de les decisions més dures que va haver de prendre l'any passat per aquesta festa major. Al final tenim una proposta, moltes propostes culturals que podem recuperar, doncs, aquest cap de setmana tan xulo que gaudim aquí al Prat, però bueno, no al 100% com ens agradaria, no?
No al 100% com ens agradaria, no de la forma que ens agradaria, no trobant-nos majoritàriament com ens agradaria, sinó en grups més reduïts, etc, no amb algunes de les activitats que ens agrada, que és simplement la festa major té un component molt especial que va més enllà de les activitats que hi ha, que és el moviment de gent, no? Això sí, si vosaltres que sou periodistes i ho veieu, no? Com la gent va anant d'un costat a l'altre.
Nosaltres amb ells.
No? Les masses de moviment que es generen, la gent com queda a mig punt i es queden en un bar i es fan la trobada, els sopars de festa major, que ja, no? Les colles d'amics, com farem el sopar de festa major aquest, no? Doncs crec que va molt més enllà de les activitats pròpies que proposa les entitats i l'Ajuntament, no? I això és el que encara no podrem viure del tot, i crec que per tant sí podrem tenir activitats en formats més reduïts, ja ho coneixeu, ja s'ha presentat, però a mi encara em queda això de dir no és la nostra festa major, no? I per tant, esperant que tinguem una situació en la que s'assembli més al que ens agrada al Prat, que és això, estar al carrer i anar de banda a banda.
Independentment del que hi hagi per festa major, és un punt de trobada, no?
I
aquest any, doncs, haurem de gaudir d'alguna activitat, retrobar-nos amb certa distància i marxar com que...
És una data en la que saps que et veuràs amb els amics, que et veuràs o en família, com acabis gaudint, o totes dues coses, no? per separat i en moments diferents, i per tant és com el Nadal, no? El Nadal saps que et veus amb normalment ho fas per veure't amb amics i família, no? I per la festa major també és l'excusa per trobar, o la festa major d'hivern, no? Amb la fira avícola, no? Sí, és un punt de la nostra ciutat que ens agrada molt estar al carrer, que ens agrada molt trobar-nos i que aquest any doncs, serà encara una mica reduït.
Molt bé, doncs Lluís Mijoler, mil gràcies per aquesta tornada, aquest primer programa de temporada del Contrasenyes amb vostè, que gaudeixi molt d'aquesta festa major com sigui, però segur que la podem gaudir.
Igualment, que en gaudiu també molt i que la podeu explicar.
La treballarem molt també i l'explicarem molt amb molta intensitat i molt de carinyo. Gràcies per ser una novetat d'enguany que aprofito, que passarem en directe tant l'Esclat com el Pregó a través del Prat TV, per tant aprofiteu tothom que no pugui gaudir doncs, a la plaça de la Vila o a l'aparcament de l'estació d'aquesta activitat, tindreu l'oportunitat òbviament de gaudir-la en directe a través del senyal retransmès del Prat TV. Això és el Prat Ràdio, el 91.6 FM, la ràdio municipal del Prat. Moltes gràcies també a vostès per la confiança. Fins a la pròxima.
Tots els dijous de 8 a 9 de la nit ens posem en ruta per escoltar la millor música de tots els temps a la música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
Bona nit i benvinguts aquí, a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Anem a començar la nostra 20a temporada. I avui comencem amb l'homenatge que fem al bateria dels Rolling Stones, el senyor Charlie Watts, que va morir el 24 d'agost passat. Senyor Charles Robert Charlie Watts, nascut el 2 de juny de l'any 1941, com tothom sap, va ser bateria del reconegut membre de la banda dels Rolling Stones, des del seu ingrés al gener de l'any 1963 i fins la seva mort va romandre en el grup, formant amb el cantant Mick Jagger i el guitarrista Ken Richards l'associació més duradora de la història del rock, segons